santcugatencs.
Un minut per sobre de 2:15 del matí. Ens visita avui Raül Romeva, eurodiputat d'Iniciativa Catalunya Verds, membre de la Comissió de Pesca i Afers Marins del Parlament Europeu. Benvingut, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Has publicat la teva primera novel·la i és aquesta que tens entre mans, Sergio.
Sí, senyor, Sayorana Sushi, que es titula aquesta primera novel·la del santcugatenc Raül Romeva, una novel·la que tracta l'espoli del mar i el tràfic de persones a Europa. Senyor Romeva, vostè és amant del sushi.
Jo sóc boicotejador, si se'n pot dir així, per una raó molt simple. Sí, sóc amant, clar que m'agrada molt el sushi, m'agrada molt el menjar oriental, m'agrada molt també el peix amb diferents formats, però crec que hi ha un element més important que això, que és la delicada situació que viuen algunes espècies, per la qual, malgrat que m'agrada molt, fa molts anys que vaig decidir no consumir-ne precisament per ser una mica coherent amb el que predico en altres àmbits.
Com és el cas de la tonyina vermella, que se'n parla moltíssim en aquest llibre, ensenyant ara sushi. Ens quedarem sense aquest peix al final?
Doncs home, espero que no. Encara estem en un moment en què podem corregir la tendència i aquesta és una mica la intenció que algunes persones tenim. El que passa és que si seguim fent el mateix que estem fent ara, sí. Si seguim fent el mateix que estem fent ara, és evident que d'aquí 4 dies parlarem d'aquesta espècie i de moltes altres en passat. I aquest és per mi un dels drames. I jo parlo de la tonyina vermella, però de fet no deixa de ser un emblema, un símbol, un estandard del que estem fent de manera global. Si l'any 48, el 2048, si seguim com estem fent fins ara, l'any 2048, el 80% de les espècies d'interès pesquer estaran completament sobreexplotades, absolutament ja esgotades. Això és absolutament irracional i, per tant, jo utilitzo aquest exemple com em podria haver utilitzat qualsevol altre, perquè el conec més, perquè és un que treballo molt a fons, perquè sóc el responsable del Parlament Europeu en aquest tema, i que em serveix una mica per posar de manifest un problema molt més ampli, que va molt més enllà d'aquesta espècie.
Sí, de fet, és un problema que vostè posa sobre la taula amb aquest llibre. De fet, també hi ha moltíssimes organitzacions que hi treballen per regularitzar la pesca d'aquest tip, però tot així sembla que les multinacionals tenen massa poder com per poder frenar, diguem, la pesca compulsiva d'aquest animal.
És un drama estructural de la nostra societat pel que constatem, no? És a dir, passa en aquests àmbits i passa en molts altres. És aquesta mena de visió curtterminista del màxim benefici ràpid, indiferentment de quin impacte això pugui provocar en el mig i llarg termini. Això és absurd i, a més, aquí el gran problema no és que passi per pressió dels sectors econòmics, sinó que els sectors polítics deixin que això passi. És a dir, la meva reflexió de fons és que podríem impedir que això passés si hi hagués realment una voluntat ferma de canviar les coses i sobretot d'establir els límits que crec que toquen, no? Però hi ha una debilitat institucional que hem d'afrontar i que hem de denunciar i que hem de corregir a la mesura en què, òbviament, pensem que no és l'adequada.
Exacte, perquè vostè, senyor Romeva, diu que el llibre és ficció, però el que explica passa de debò la realitat. Si és així, per què no aturar-ho?
El llibre és ficció en el format, per dir-ho així. És a dir, el relat és ficció, els personatges són ficció, les encadenacions o els encadenaments de diferents situacions són ficció, però molts dels fets individualment que s'hi expliquen són fets o bé que jo he pogut viure, o bé que he conegut per la meva feina, o bé que he tingut accés a través de documentació que he pogut consultar. Per tant, diguem, és una ficció també relativa. Per què no s'atura? Doncs, anava a dir molt senzill, no molt dramàtic, perquè en aquests moments, i sobretot en el tema concret, per exemple, de la tonyina vermella, però passa en molts altres àmbits, el que passa és que el mateix que fa les regles és el mateix que està responsabilitzat de fer-les complir i és el que sanciona si algú no les compleix. I això vol dir, en un règim estatal, diríem en absolutisme, quan tu tens el legislatiu, quan el legislatiu, l'executiu i el judicial és el mateix, se'n diu absolutisme. Doncs això passa amb la gestió de molts recursos i en el cas de la pesca especialment. I això és el que és dramàtic. És un sistema que no funciona per essència, és un sistema pervers. I aquest és el que jo crec que és el principal problema que hem de denunciar. Les institucions, aquella en la qual jo estic, que porto molts anys intentant denunciar això, ha arribat un moment en què ja, te n'adones que si seguim igual, simplement estem caminant cap a l'abisme. Per tant, hem de canviar les coses. No ho he pogut fer amb les majories que hauria volgut a nivell parlamentari. Doncs crec que és el moment de fer-ho també a nivell social, no? I aquesta és una mica la intenció que hi ha al darrere.
Exacte, però vostè com a eurodiputat, llavors, no té cap possibilitat de, si coneix tota aquesta problemàtica, no només aquesta, sinó moltes que poden haver-hi, fins a quin punt pot actuar el Parlament Europeu per
home,
moure
doncs,
aquests temes?
Té un punt límit, té un poder limitat en la mesura en què el Parlament Europeu, per exemple, a nivell dels òrgans de decisió que prenen les decisions finals sobre aquests temes, és només un òrgan observador. És a dir, l'AICAT, que és una institució que és la que regula precisament els túnids en general, on hi ha també la tonyina vermella, està formada pels estats membres. En el cas de la Unió Europea, qui representa el conjunt de la comunitat de la Unió Europea és la Comissió Europea. Al Parlament hi participen en tant que observadors i per tant podem influir des del punt de vista del debat posicional o ideològic o ètic, però no és el punt de vista legislatiu, per dir-ho així. I en aquests moments el problema de fons és que els actors que han de prendre aquestes decisions responen als poders econòmics de cadascun d'aquests països. Japó els seus, Estats Units els seus, Corea els seus, Xina els seus, la Unió Europea a través de la Comissió i dels Estats membres els seus. Qui dona el mandat a la Comissió Europea per negociar són els governs dels Estats membres. Per tant, on tenim el problema? No el tenim, per dir-ho així, a Brussel·les. Clar. Brussel·les és un transmissor d'aquesta voluntat que li ve de les capitals. Quines són les capitals que decideixen al final? És Madrid, és París, és Roma, és la Valeta a Malta, i aquestes són les capitals on jo crec que hem de posar la pressió perquè canviïn les coses. Al Parlament Europeu, en el fons, tenim un poder limitat, i això és el que jo denuncio, és a dir, el problema no el tenim, per dir-ho així, a Brussel·les. El problema el tenim a Madrid, el tenim a Roma, el tenim a París, i és aquí on hem de posar les pressions per canviar aquestes dinàmiques.
I vostè ara ha fet de transmissió a través de la novel·la Sayonara Sushi, també. Tenia molt clar que volia escriure sobre això?
I tenia molt clares dues coses. Tenia molt clar que volia escriure, que volia fer coses sobre això, i tenia molt clar que volia escriure. Perquè aquí també hi ha hagut una altra aventura, per mi personalment molt interessant, que és el fet d'escriure. Jo sempre he sigut molt lector, m'agrada molt llegir, ficció, a més, també és un dels gèneres que d'alguna manera consumeixo més. Tenia moltes ganes de fer algun dia una ficció després d'haver fet molt de temps assaig, i d'alguna manera van coincidir dos elements, és a dir, que tenia una història, que tenia les històries que volia explicar i que tenia, diguem, la possibilitat de fer-ho en un format que és la ficció. Quan els dos elements es van fusionar, doncs vaig dir, escolta, provem-ho. I a partir d'aquí ha sigut un procés de creació que a mi m'ha agradat molt. M'ha agradat molt treballar, òbviament, el tema de fons, però també m'ha agradat molt el procés i entrar en l'ofici d'escriure. Que això és una aventura que, en fi, jo crec que per ella mateixa val la pena viure-la, no? I que, per tant, jo la poso gairebé al mateix nivell que la pròpia, diguem, experiència vital que m'ha permès, d'alguna manera, recopilar les històries que avui explico aquí.
Un altre tema que també tracta Sayonara Sushi, Sergio, és el tràfic de persones.
Exacte, un tema molt tractat en aquest llibre. De fet, últimament, senyor Romeva, no se'n parla massa als informatius de la immigració il·legal que pot haver del nord d'Àfrica, però és una cosa que encara segueix, que existeix.
I se'n parlarà més. També hi ha un moment vital a l'any que és on aquest fenomen es produeix amb una mica més intensitat, que és quan comença a fer bon temps, que és quan les pasteres o els caiucos o les embarcacions que venen del nord d'Àfrica s'arrisquen a travessar el Mediterrani, i per tant és una època aquesta en la qual estem començant a entrar, en la que comencen a aparèixer més notícies d'aquestes, bàsicament perquè és quan es produeixen més aquest tipus de notícies. D'altres durant la resta de l'any, no? Però sí, aquestes passen ara. I aquest és un drama que no tenim en absolut gens resolt, i que a més és molt hipòcrita la manera d'afrontar-ho, perquè ens preocupa molt, per exemple, a nivell de la Unió Europea, es posa molt èmfasi en això que anomenem Frontex, que és la frontera, és a dir, els recursos que volem destinar a protegir les fronteres externes europees, entre altres coses, de l'entrada d'immigrants. Què passa? Ostres, el que passa és que els mateixos recursos no els dediquem, per exemple, a fomentar que aquests immigrants no hagin de marxar de casa seva. Aquest és el drama hipòcrita. I a més ho fem d'una manera també absolutament galdosa, perquè les raons per les quals moltes d'aquestes persones abandonen casa seva les provoquem nosaltres amb una sobreexplotació dels seus recursos via, per exemple, la nostra subvenció a les flotes pesqueres europees, no? Per tant, tota aquesta hipocresia i aquesta incoherència global és la que d'alguna manera jo crec que ens falta tenir sobre la taula. Tenim la imatge molt clara de la persona que creu al Mediterrani intentant arribar a una mena de paradís que, òbviament, quan arribi aquí s'adona que no és tal. Però el que hi ha al darrere és el que queda moltes vegades amagat, i una mica el que també pretenia explicar després de la meva experiència a la Comissió de Llibertats Interior, que és una de les que segueixo amb més interès, és explicar aquesta incoherència, no? Tot l'esforç que dediquem a tancar les fronteres i el poc que dediquem precisament a evitar que la gent hagi de marxar de casa seva, quan és realment el que hauríem d'estar treballant.
Exacte. Canviem de tema, senyor Romeva, porta ja 6 anys al Parlament Europeu, li queden 2 de mandat, ja sap què farà després?
Sé el que no faré, si serveix d'alguna cosa i si ajuda. Sé que no repetiré, jo em vaig comprometre per 10 anys, crec que serà un període, ara em porto 8, seran 10 quan toqui acabar, serà un període absolutament extraordinari, gairebé un quart de la meva vida l'hauré dedicat a fer això, i serà el moment de fer un punt i seguit, un punt i a part, un punt, en fi, i alguna cosa més que no sé què serà. Què faré després no ho sé, francament, és, jo crec que encara és molt d'hora, tinc molta feina a fer. Tinc ganes, això sí, també t'ho dic amb tota franquesa. Els últims anys passa una cosa, i és inevitable en aquest cas, que és que, diguem, la figura política es menja la persona. Jo tinc ganes de recuperar una mica la persona, per sobre de la figura política, i aquest és, crec que, un deute que tenim totes les persones que tenim una presència pública en algun moment.
No? Potser a través de la literatura, podria ser?
Home, no ho sé, a veure, jo, si en aquests moments em planteges la possibilitat de poder escriure, et diré que ho agafo amb els ulls clucs. És a dir, m'ho he passat molt bé, estic fent altres coses, estic fent un altre treball que quan estigui llest doncs també el començarem a plantejar per les editorials. Tinc altres coses, diguem, amb cartera, per dir-ho així. És un gènere que m'ha encantat treballar-lo. Soc conscient que cal treballar-lo més. És una primera novel·la, en soc molt conscient d'això i de les limitacions que té, però també soc molt conscient de que és un gènere que per fer allò que vull fer, que és explicar coses que crec que són importants a escala, no només personal, sinó també global, és magnífic, és un magnífic vehicle i, insisteixo, jo he après molt a través de la ficció del món que m'envolta i d'altres mons i, per tant, crec que és una eina extraordinària per poder parlar de moltes coses molt serioses moltes vegades.
Així doncs podem dir que ja està treballant en una altra novel·la?
Sí, sí, està en marxa, no vull dir quan estarà perquè això té un procés. Una cosa que he après i que crec que és molt interessant és que els textos han de reposar. És a dir, una cosa que m'ha anat molt bé és fer períodes, per dir-ho així, d'aturada. És a dir, el text l'agafo, el deixo una temporada al calaix i després el recupero llegint-lo com a lector, ja no com a escriptor. Mm-hmm. I aquest posar-me en la pell del lector és fonamental perquè em permet no només llegir-me en funció d'allò que vull dir, sinó llegir allò que vull llegir. I això, en aquest procés d'escriptura, ha sigut per mi fonamental, no? I és el que d'alguna manera estic intentant també desenvolupar en aquesta segona història, que ja veurem, insisteixo, no sé quan estarà, encara li queda una mica de cocció, per dir-ho així.
Hi ha possibilitats que tingui la mateixa protagonista d'aquesta història, la Paula Ramos?
No, serà diferent. Va haver-hi un... Semblava que podia ser la mateixa, però després per evolució del relat vaig considerar que era millor, per dir-ho així, independitzar-les. Hi ha un component més de ciència-ficció que no té aquesta. Aquesta és molt semblant, per dir-ho així, és realista. Aquesta nova té un component de ciència-ficció que m'ha anat molt bé per explicar una altra cosa que volia explicar, que no diré ara quina és, però que m'obligava en definitiva a canviar la protagonista. Però sí, hi ha una altra història en marxa que sí tindrà la mateixa protagonista i que serà, per dir-ho així, la tercera o, en tot cas, quan toqui, no? Per tant, hi ha moltes coses, diguem, a forn que seguiran el procés que naturalment han de seguir.
Ara que parlava de coses per explicar, en un llibre de 215 pàgines, ha estat molt difícil per vostè parlar d'aquestes dues coses, de l'espoli del mar i del tràfic de persones?
Mira, el que ha sigut més difícil ha sigut, per dir-ho així, centrar-me en aquestes tres coses. És a dir, hi ha tantes coses relacionades amb aquests temes. Tenia clar que eren les dues trames que jo volia posar com a protagonistes, però a partir d'aquí també he desenvolupat una sèrie de subtrames, algunes de caràcter personal, perquè d'alguna manera són la història, és a dir, són el relat que d'alguna manera podia ser el ganxo, com dieu els periodistes, no? El ganxo per agafar el tema, però després altres coses que apareixen, però que apareixen apuntades, que són flaixos que d'alguna manera em van bé per relacionar amb altres realitats que no desenvolupo, però que, qui sap, potser es poden desenvolupar en altres històries subsegüents, no? Però sí, el que més difícil m'ha resultat ha sigut precisament aquesta necessitat de concentrar, de focalitzar molt en una història i una mica en el gra. Això és el que jo crec que està molt treballat i espero haver-ho aconseguit.
Parlava abans de reposar les històries, abans de tornar a escriure. No sé si ha tingut temps ja de rellegir-se Sayonara Sushi un cop publicat o no ha tingut temps. No sé.
Home,
si
el vaig... Es fa. Vaja, jo ho faig, perquè a més, òbviament, sempre tens... Vaja, en aquest cas jo sóc molt seguidor. Per exemple, Jaume Cabré, una de les coses que em va fascinar és que després de fer una obra mestra, com jo confesso, 7 anys dedicant-s'hi, etc., el personatge acaba la novel·la i dient que allò és perfectible. Doncs imagina't si això no serà perfectible, només faltaria, no? Però com que precisament la idea és anar millorant i anar aprenent i anar superant el algunes de les coses, sí, he tingut... em vaig rellegint i algunes vegades dius, mira, doncs ara això, si ho hagués d'escriure ara, doncs ho faria potser una mica diferent, matisaria aquí, matisaria allà, aquesta coma no m'acaba d'agradar, aquest adjectiu potser no l'he posat en el lloc on tocava, i insisteixo, tot és un aprenentatge. Jo crec que això és, insisteixo, és una primera novel·la, i tinc molt, vaja, estic molt content del resultat, però sóc molt conscient de que, òbviament, aquí hi ha encara molta feina a fer en altres aspectes, no? Per tant, sí, sí, sí que ho faig.
Senyor Romeva, si em permets, sortim un moment del llibre, però si tant que el tenim aquí a l'estudi Ramon Barrils de Cugat.cat, li volem preguntar per temes d'actualitat. Dijous passat va ser la vaga general a l'estat espanyol. Com la va veure vostè?
La vaig veure i la vaig viure, perquè vaig ser. És a dir, va ser la primera vegada en tot el meu mandat que no vaig anar al ple del Parlament Europeu, perquè entenia que la meva obligació era precisament ser bàsicament amb les persones que en el seu moment em van, per dir-ho així, enviar cap al Parlament a fer la feina. La meva feina en favor d'un model completament diferent, no només d'Europa, sinó de gestió global, és la que jo dedico al meu dia a dia al Parlament Europeu, però aquell dia en concret crec que tocava ser aquí, tocava ser Barcelona, tocava ser la manifestació de Barcelona, i vaig anar-hi, i ho vaig viure amb una sensació agradolça, per una banda molt, molt content de veure tantíssima gent. No entraré en el bat de xifres, m'és igual, és a dir, allò estava ple i no entraré a polemitzar amb aquesta història, però també per una altra banda, amb la recança de dir, escolta, cal que sempre haguem d'arribar a aquesta situació per poder corregir determinades polítiques, o sigui, cal que sempre haguem d'acabar d'aquesta manera, cal que sempre haguem de sortir a milers al carrer per dir que les coses que s'estan fent no són les que s'haurien de fer, no podem adonar-nos que les coses es poden i s'han de fer de maneres molt diferents, no podem aprendre els nostres propis errors, i aquest és per mi un dels elements que d'alguna manera em preocupa més, no? Sé que ho haurem de seguir fent, sé que amb els governs que tenim tant a Catalunya com a l'Estat com a la resta de països europeus haurem de seguir plantejant alternatives, seguirem fent, cap problema, no tinc cap inconvenient, però home, algun dia m'agradaria poder viure-les, aquestes alternatives, és el que confiem totes les qui les prediquem.
Escolti, això de l'Eurovegas, perquè al final reafirmem que política i futbol acaben sempre amb aquesta rivalitat Barcelona-Madrid. No sé com ho veu,
sí,
això.
Sí, a veure, jo crec que a mi l'Eurovegas em preocupa bastant més enllà de la rivalitat Madrid. És a dir, jo no sóc partida de l'Eurovegas, crec que és un model d'inversió que no ens convé com a país ni com a societat. Crec que, a més això, més enllà del que en l'impacte immediat repercutiria, tenim un problema de fons, que és l'impacte polític que això repercutiria, perquè això crea un model de societat i aquesta societat condicionarà també un model de gestió política d'ajuntaments d'un determinat color, no només un determinat color, sinó un determinat tarannà. I això, insisteixo, va molt més enllà de tenir simplement allò, la marca. No comparteixo, sé que això és una de les coses que l'amic Recoder doncs està impulsant en aquest tema, doncs, en fi, jo crec que no estem en la mateixa sintonia, per descomptat, i no és... I, de fet, no és ni que vulgui que se'n vagi a Madrid, és que crec que també seria un error que se'n vagi a Madrid. És a dir, no és allò que vulgui que se'l quedin ells, perquè... No, al contrari, és que crec que és un problema de concepte, no? I més negociant amb tots els respectes, també, amb l'entitat amb la que s'està negociant. És a dir, no és aquest el model de país que jo vull, ni el model d'inversió, ni el model de creixement que jo vull. I, per tant, crec que hi ha alternatives en altres àmbits, en altres sectors, precisament és aquí on jo voldria apostar. Fa 4 dies, el govern de l'Estat es va carregar un decret fenomenal sobre foment de les renovables. Escolti, hi ha àmbits de creació d'ocupació i hi ha àmbits de creació d'inversió que no són aquests. Per tant, jo, en fi, em preocupa molt el debat i em preocupa i d'alguna manera em tranquil·litza molt veure que això no anirà cap aquí finalment.
Sí, els pronòstics a dia d'avui, 2 d'abril, sembla que apunten que va més cap a Madrid, que tampoc doncs, li agradaria a vostè. No sé si ha parlat darrerament, com diu vostè, amb l'amic Recoder, però sí que sembla que ens hem llançat una mica a la valenta amb aquest projecte, que d'un dia per l'altre sembla que hi ha aquí aquesta disputa d'una banda Barcelona-Madrid i d'altra banda que sembla molt clar doncs, que l'Eurovegas ha de venir a l'estat espanyol, sigui on sigui.
És que no, clar, jo òbviament no tinc el coneixement de la cuina, per dir-ho així, no? Jo, en fi, no el tenia quan estàvem al govern, imagina't ara que no hi som. Per tant, no sé què hi ha al darrere, però jo crec que com a aposta de país és un error. No sé què... d'alguna manera no sé què hi buscaven també amb aquesta aposta, o en tot cas amb aquesta negociació, perquè en definitiva l'únic que s'ha fet fins ara ha sigut negociar, no s'ha fet absolutament res més, que jo sàpiga. El que passa és que, esclar, aquí hi ha una pressió segurament d'uns sectors molt, molt concrets també de l'àmbit econòmic català, a qui sí que els devia interessar o que sí que els hi deu interessar, que han pressionat i que han volgut apostar per això. Això és el que a mi m'agradaria també tenir sobre la taula, és a dir, qui ha apostat per això, per què, de quina manera i amb quina intencionalitat, no? I això és el que jo no he sabut trobar, no sé si existeix, jo no ho he sabut veure, però m'agradaria veure aquesta radiografia del que hi ha al darrere.
Un exercici de transparència.
No? Per exemple.
I ja per acabar, una pregunta econòmica, senyor Romeva. Com rebran a Europa els pressupostos de l'estat espanyol?
A veure, alguns sectors a Europa l'estan rebent molt bé. Altres l'estem rebent molt malament. Ho dic perquè Europa no és homogènia, té sensibilitats molt diverses, i les majories que en aquests moments hi ha tant els governs com a la Comissió Europea com al Consell per descomptat, doncs són favorables a aquests pressupostos. Són uns pressupostos per part de l'Estat que ha fet el govern del PP molt pensats en, diguem, en quedar bé de cara a Europa, i gens pensats per afrontar la doble crisi econòmica i l'econòmica, ecològica i institucional que en aquests moments tenim sobre la taula, no? I a mi em preocupa això, perquè és clar, aquestes actituds que té a vegades el Rajoy d'aparèixer com que està plantant cara a Europa són exactament el contrari, o sigui, està fent el lloc que tant la Merkel com el Sarkozy li estan demanant que faci, i això és el que a mi em sembla que també és una mica caldós tot plegat.
Per tant, vostè pensa que marcar el dèficit en un 3% no ajudarà a reactivar l'economia?
No, és que a més és absurd, és que Alemanya i França són els primers que van qüestionar precisament aquesta manera de respondre a la crisi quan els hi va tocar a ells, no? Sí, sí. Per tant, jo estic a favor d'equilibrar comptes, per descomptat. El que passa és que tu has de saber, una, a quines partides pressupostàries toques, i dos, quines partides tu has d'incentivar precisament per reactivar l'economia, precisament per generar ingressos, i que sigui via ingressos que tu redueixis el dèficit. El que a mi em preocupa és la demagògia de creure que el dèficit només es pot reduir via reducció de la despesa pública, quan no és aquest el problema. Jo estic d'acord amb reduir el dèficit si això va acompanyat amb una política clara d'augmentar els ingressos i que aquest augment dels ingressos sigui el que generi precisament aquesta reducció del dèficit. Per tant, no és tant una qüestió, diguem, del vestit, sinó sobretot de com es desenvolupa les polítiques que ens han de dur aquest objectiu, no?
Doncs Raül Romeva, eurodiputat santcugatenc d'Iniciativa Catalunya Verds, membre de la Comissió de Pesca i Afers Marins del Parlament Europeu, molt agraïts que hagi vingut avui al programa.
Gràcies a vosaltres.
No sé si li importarà signar-nos el llibre, la seva primera novel·la.
A més, cal dir que aquí sou dels primers que veu començar a parlar-ne, per tant, home, teniu un mèrit també d'alguna manera en aquesta història.
Teníem fet la tramitació ja des de fa un temps enrere, conscients que sortia a la venda el 22 de març i que la va presentar aquí vostè el dia 24, abans fins i tot que Barcelona.
Sí, bueno, això va ser també una mica una prèvia entre amics que va funcionar molt bé i que jo tenia ganes de fer i que va anar molt bé al Patí de Llibres.
Doncs els nostres oients agrairan també la seva signatura en aquest llibre. Moltíssimes gràcies i fins una propera.
A vosaltres, com sempre. Perquè el món és davall.
Ja tenim els millors... Sant Cugat a fons, el magazín.